Bon dia, Aran Sun, és Wait.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran. D'en José Badia.
Bon dia, benvinguts en Talló Nou Edicion de Maitín d'Aran, dimercles 19 de novembre, avui que hi ha dia de la compareixença de la síndica d'Aran en plen del Parlament de Catalunya. Ja hi en Barcelona tota la delegació, però m'ho que acondà des 11 de Maitín serà aquesta compareixença. De moment encara compareixença en un plen monogràfic com a se demanaue hagués estiu passat quan venguec entrarà Val d'Aran et president del Parlament Josep Rull. D'una veirem se queda de si en aquesta compareixença de mi programació especial que haram a condar des 11 de Maitín en aquesta sintonia. Ara seguida abonarem 5 sos i ensenyau de quines són els punts claus d'aquesta compareixença d'avui en Parlament. De l'altre costat també vos parlarem de que més de 300 operadors de turisme de tota Europa i dels Estats Units participaran en la pròxima primavera a Val d'Aran en un congrés internacional que arriba per primer viatge en Pirineu. Aquest un congrés especialitzat en turisme d'esports i aventura. També vos parlarem de Baqueira Beret, que ja presentaue sa zunga en Lleida, en la Diputació. En la mateixa Xavi Oveira, director comercial, apuntaue d'una les intencions de poder d'obrir el 29 de novembre, a tau era previst de ja d'un inici, se es nyeuades d'aquests dies les baixes temperatures a tau permeten. I avui que també vos parlam de Bariro de Bossós i de la Libreria Eterna de Viella, que demà, avui Bariro i demà era Libreria Eterna, acullen era presentació de dos llibres dels comissaris de Blanc Munta i Bossós. I una Vicença que presenta en a més de 20 dies històries braques i us el títol Los cuentos del lado oscuro de la luna, mentre que José Luis Muñoz presenta los 39 i era reedició de la primera part de la trilogia històrica La pèrdua del paraíso, en la que s'ha inspirat els guionistes a dirigir era sèrie de Sequoia Films de Ràdio Televisió Espanyola. Demà des títol Los 39. Ne parlam demà tot i dius. En motor aviat era agenda, completaran aquest programa que avui arriba farcit.
Et Maitín d'Aran.
Parlam d'aquests dies de baixada de temperatures, avui que han baixat un senyor més, també van parlant de la possibilitat de neu. Sembla que avui, aquesta tarda, ja començarien les primeres precipitacions. Jofre Janué.
Pendents a la Vall d'Aran pels propers dies de la neu, que serà protagonista. Avui és el primer dia en què pot començar a nevar una miqueta, de cara al vespre, sobretot, amb la irrupció d'aquest aire d'origen àrtic, que, a més, doncs, demà reforçarà i, a més, farà que la nevada s'intensifiqui a partir de la tarda a tot l'Aran, amb una cota neu que, evidentment, baixarà per sota dels 1.000 metres pràcticament a totes les cotes al llarg d'aquest dijous. Potser afluixi una mica la matinada o darrers hores de dijous, aquesta nevada, per tornar-se a reactivar de cara a divendres. Ja avancem que en dies posteriors i, sobretot, a partir de diumenge, la nevada prevista, doncs, encara es pot ser més abundant a tota la zona de l'Aran.
D'una d'aquestes previsions de nevades, Baqueira, que de moment mantenen la data d'obertura entre dissabte, dia 29 de novembre. Les temperatures que han baixat dilleu notant com a demorar UEM de Geta d'Aue, avui en l'acte d'una UEM 2 graus negatius, 3 de negatius en Cap de Port d'Aran, una aigua, són que un de negatiu en sa seua. O que han baixat més en les poblacions, però m'ho cauem. 3 graus positius en Bossós, 0 graus en Viella, 2 de negatius en Garòs, 4 de negatius en Salardú i 5, per de just de 0, en Bagergue. En Ribagorça, en Pont de Suert, 3 graus positius, 2 de negatius en Sort, en Pallars Sobirà, 1 de positiu Sunque en Lleida, també 1 positiu en Tolosa, 4 que anan en Barcelona en Observatori Fabra i 7 en la zona universitària. Jornada ireda, avui per tot. E quan passen 5 minutes des 9 de maitina, d'una que d'obrim aquesta primera plana informativa en tot parlar-vos d'AES, que ho és on destacadi. I que, com a diríem, el Parlament de Catalunya acull avui a Condà, des 11 aproximadament, era compareixença en nau de la síndica d'Aran. Serà ja per 3 anys en consecutiu que Maria Vergés acabarà en mateix plen de la Cambra Catalana. I una compareixença que podràs seguir de forma íntegra en aquesta sintonia de la meva programació especial que haurem des de Maiting d'Aran. Demà també abundarem tots els detalls següent o ets pogut estar a casa d'aquesta compareixença. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, José, bon dia. Ocuma, comentes enguany per tercer viatge a cap del govern aranès ha oferit son discurs en seny del Parlament de Catalunya. Se demore que hagués sigut darrer any que aquest que en hagués format i ha dit d'ell exposició de la síndica seguida d'una rèplica dels grups parlamentaris i d'una contrarèplica final de Maria Vergés. En mes de juny que ha passat, era Cramba Catalana de la man de son president Josep Rull se comprometia que aquesta compareixença en nau pogués dar-se en marc d'un plen monogràfic dedicat a Aran, on tots els grups puguen plantejar les qüestions i prepauses de resolució que aquestes puguen estar votades. A taune parlava en aquest moment era síndica.
Era compareixença en nau, que sabets que era sindicatura a mi a terme en Parlament de Catalunya, i que com ja venguérem treballant temps en darrer, doncs pretenem que pogués tenir una compareixença que vagi a tentur d'un plen monogràfic on tots els grups presents en Parlament puguen també treballar en aquest sens de presentar les propostes de resolucions que consideren avientes, de manera que treballem un xinyau més en la d'aquesta pròpia pedagogia de lo que hi era Val d'Aran, sinó que també els propis grups, la pròpia Cramba, prenen partit de la realitat aranesa. Tadacro també s'hagin d'impulsar una petita modificació del propi reglament que permet doncs, aquest plen monogràfic de major facilitat.
D'un implen que, de moment, no serà a tau, perquè d'un cau seguir tot un procés que ja en aquest moment mos explicau en mateix president de Parlament, Sofia.
Oh, segons des Josep Rull, que prenia nota en aquest moment, la celebració d'aquest plen monogràfic requerís dues modificacions, tant de la llei d'Aran com del reglament del Parlament. D'acord, parlarem amb més profunditat d'impuls en el programa des 11 de setembre, José.
Perfecte. Ensenyau quin serà format d'aquesta compareixença. Podem cinc sos entre d'aquell que mos escuten ara.
D'un que es guarda serà el mateix format que és darrer dos anys. En primer lloc parlarà la síndica d'Aran, Maria Vergés, serà la compareixença de 25-30 minutes. Li responarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en la intervenció en braca de 10 minutes. I ara seguida hi haurà el tour de la resta de grups parlamentaris, Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns, CUP, Aliança Catalana i PSC. S'estima que la seva compareixença serà de tour de 8 minutes cada un. En t'acabades encusats hi haurà ja compareixença i rèplica final de la síndica d'Aran.
Per tant, dues hores aproximadament se condamna tot de compareixences, tant de la síndica, demà és dues compareixences, la d'inici i la rèplica final. Podem apuntar ver a una desclaus d'aquest discurs?
Cau dir que en guany l'equip de sindicatura ha estat especialment hermètic. Ara haurà d'aguançar-nos els claus d'aquest discurs, més també cau dir que els grans temes dels darrers anys que no variaran gaire. En primer lloc, com a sabeig, Aran i Generalitat s'havien compromès a barat futur sistema de finançament singular abans d'acabar aquest 2025, i per tant, sens dubte, que aquest serà un dels temes que s'hauran de parlar. Avui hi ha un dels temes centrals des darrers dos anys ha estat de reclamar que Aran poder efectivar així autonomia política entre deixar d'estar a pràctica i a comarca més de Catalunya. En aquest sens, també segurament se defenerà la reforma de la llei d'Aran entre poder també efectiu el desplegament de competències pròpies.
D'una de tot això, et detalla que l'haurem a condar des 11 de maitina, com diríem, amb aquesta programació especial de Maitín d'Aran, que dam era compareixença de la síndica d'Aran en Parlament de Catalunya. Passen 10 minutes des d'avui de Maitín, seguint en Dauti ja és. Esperem que vos apuntàvem que la Val d'Aran acollirà més de mai i diran que ven un congrés internacional de turisme que amassarà més de 300 operadors d'Europa i dels Estats Units especialitzats en activitats esportives i d'aventura. Aquest és el primer cop que en Pirineu serà la sedença d'un eveniment d'aquest tipus, Sofia.
O se tracta de l'Adventure Elevate Europe, que haurà lloc de 19 al 21 de mai de l'any que ve, de 2026. És aquesta i considerada la principal trobada mundial de turisme, d'aventura i d'esports. Cada any se celebra en un lloc diferent. Un eveniment que sigui presentat aquest divendres passat en la sedència del Consell General també la directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calverà.
Del 19 al 21 de maig de l'any vinent, 2026, la Vall d'Aran acollirà ATA Elevate Europe, que és l'esdeveniment més gran que organitzarem nosaltres al Pirineu i que hem organitzat mai al Pirineu, que el que fa és portar a tots els operadors turístics d'esports i aventura, que hi ha preeminentment a Europa i als Estats Units. Per tant, és un esdeveniment que creiem que és bo per la Vall d'Aran, perquè passarà aquí i els rebreu. Hem estat fent visites de camp avui, però sobretot per tots els Pirineus, posicionant la marca Pirineus de Catalunya al MAVA.
Aquesta trobada que és impulsada per Adventure Travel Trade Association i l'organització de referència mundial en encastre de turisme d'aventura en natura de més de 30.000 professionals adherits.
Aquesta organització és coneguda perquè no només li interessa l'esport i li interessa l'aventura, sinó que tenen un interès genuí en la cultura i conèixer allà on van, no? Per tant, fer-ho a la Vall d'Aran amb aquesta identitat, doncs, amb una llengua pròpia i amb una cultura molt preeminent, creiem que els encantarà, no? I sobretot els altres elevates que hem estat d'Europa han vist clarament, doncs, que era un projecte que encaixava molt a la vall. Però més enllà de la Vall d'Aran, creiem que, i així ho farem, no?, treballar perquè impacti tot el territori.
L'objectiu d'aquest congrés és impulsar un turisme d'aventura responsable, sostenible i basat en les comunitats locals i també en medi natural. Era directora de l'Agència Catalana de Turisme destaca la importància d'EC en mes de mai d'hora de poques turístiques.
Perquè és interessant, perquè aquests operadors són els que planifiquen les vacances i proposen les vacances a tots els clients que ells tenen a tot el món. Són clients molt fidelitzats, molt de nínxol. És un viatge molt conscient i, per tant, per això ens interessa que vinguin, disfrutin, coneguin amb experiències les experiències que es poden fer a l'Aran i a tot el Pirineu, perquè els portarem a altres llocs més enllà de l'Aran, no? I, per tant, després puguin oferir això als seus clients. És important perquè és una trobada d'operadors turístics que venen fora de temporada. Per tant, portar gent a la vall i que aquests operadors turístics vegin que es pot venir a la vall al mes de maig és important, no? Que no cal esperar l'estiu o estar a l'hivern, gairebé al desembre, al bon de desembre, però això també era important, no? Començar a treballar en aquesta desestacionalització. I per últim, no? Això va emmarcat en la nostra nova estratègia que vam aprovar el mes de juliol, que es diu Més Catalunya, Millor Turisme, que intenta portar a Catalunya, fer la nostra promoció amb un turista conscient, amb un visitant conscient que té un interès de conèixer la nostra tradició, la nostra cultura, el nostre paisatge, i per tant, amb l'objectiu de portar-lo fora de temporada, de que conegui tot el nostre territori, no? Així que creiem que no hi ha un esdeveniment realment que aplegui a diferent gent que per motius de negoci es trobi que aquest que pugui encaixar més amb la nostra estratègia.
Segons Arantxa Calverà, el repte més important no és un que acolli aquest congrés, sinó que les empreses del sector del territori ne puguen treure profit.
És molt important per nosaltres que es vegi tota la riquesa de l'Aran i dels Pirineus. Molt important. No perquè que serà un èxit aquests tres dies, sabem que som acollidors els catalans, catalans i els aranesos, no? El repte nostre és com aquestes empreses que teniu a l'Aran després i al Pirineu treuen profit i som capaços de comercialitzar i paquetitzar aquestes experiències la resta de l'any perquè vinguin tots els seus clients, no? Aquest és el nostre repte. En aquest congrés sempre hi ha una part molt interessant que són experiències. Tots ells fan algun tipus d'experiència al territori. I estem mirant que només, no cal que totes les facin a l'Aran, sinó que pot haver gent que puguin al Pallars Sobirà, que puguin a altres llocs, és més a finals de maig. Estem en via explorativa, no sé com. Estem en aquesta via explorativa, no? Però sempre hi ha un dia dedicat a això, un dia dedicat al contingut i un dia dedicat al marketplace. Un marketplace és posar en contacte oferta amb demanda i creuar i fer business, no? I aquí és on ficarem... No ho vull dir, perquè ho han de dir ells, que és l'aposta que estan fent, tota la carn a la graella perquè pugui haver aquest intercanvi. No? Ells explicaran també com, però sí, molt contents d'estar aquí i sobretot de poder fer un projecte compartit entre tots els Pirineus de Catalunya, des de Girona, Barcelona, amb la part de Berga i la província de Lleida i l'Aran, però també amb els companys de la Diputació, del Patronat i sobretot de la Sindicatura de l'Aran.
El darrer eveniment d'aquest tipus organitzat per Adventure Travel Trade Association sigui que en Xile. El Consell General, a través de son Patronat de Promoció Turística, Foment Turisme Val d'Aran, i sigui present acompanyat per l'Agència Catalana de Turisme.
Nosaltres vam viatjar a Puerto Natales, a Xile, on es va fer l'anterior, a la Patagònia, no? Per veure com ells ho havien organitzat, amb una persona també del Consell d'Aran, que és en aquest cas la directora, la Marisol, per veure com ho havien fet, no? Nosaltres creiem que no, que els Pirineus és la primera vegada, també poder dir que els Pirineus poden acollir aquest tipus de congressos i que hi ha una infraestructura, no?
Pendent els 3 dies que durarà aquest eveniment, se massaran, ho hem dit, a tour de 350 professionals de turisme que arriben entre d'altres països més destacats, i podríem dir d'Estats Units, Canadà, més sustut països europeus, Alemanya, Àustria, Suïssa, també és països nòrdics com a Suècia, Noruega, Finlàndia, Dinamarca, Sofia.
O per acro d'ençà de la màxima institució aranesa se parla d'aquest Adventure Elevate com a un eveniment únic entre damos a conèixer el món. A tal ne parlava el conseller de Turisme, Josep Canut.
Mira, jo d'entrada el que sí voldria agrair a l'Agència Catalana, que ha estat amb nosaltres, ha confiat en nosaltres a la Vall d'Aran, que per això és molt important per nosaltres. Penso que per nosaltres és una oportunitat única de donar a conèixer més la Vall d'Aran. La Vall d'Aran ja és una reserva o una referència a nivell estadístic, a nivell de respecte de muntanyes i tal, i nosaltres hem d'aprofitar aquest esdeveniment, saber-lo treballar junts, perquè hem de treballar junts de la mà, i jo crec que és una oportunitat que hem de saber fer-ho, aprofitar-la. Sabem en aquest moment que també tenim nosaltres el reconeixement de la reserva de la biosfera, que ja ha sigut un punt d'inflexió molt important per la Vall d'Aran, i amb aquest esdeveniment crec que podem aconseguir uns retos importants i també respectant sempre el que és la marca Pirineus. ¿Vale? La marca Pirineus, pensem que el turisme interior és un turisme que cada dia va més, perquè la gent està buscant la natura, el respecte al medi ambient, i crec que la marca Pirineus, a nivell internacional, podem potenciar-lo conjuntament i hem d'anar tots agafats de la mà. Penso que és una oportunitat única de donar un vol més a l'activitat que tal actitud que tenim ara.
Pendent aquests 3 dies, des de 9, 20 i 21 de maig, se planificaran activitats de promoció, escanvi professional i posicionament internacional de la destinació. Segons Canut, el sector turístic aranès és disposat a implicar-se.
Nosaltres ja hem fet algun sondeig, ahir vam estar fent visites a establiments i tal. La gent crec que verdaderament està disposada a treballar-ho i jo crec que al final la gent donarà la mà. La Vall d'Aran sempre és una mà despenta de treball i ganes de fer coses, i jo crec que entre tots ho aconseguirem. I gràcies també a l'Agència Catalana.
Sofia, poguera saber, ensenyar més com serà aquest congrés, com s'organitzarà i quin serà el paper d'una d'era Val d'Aran?
Doncs sabem que Viella amassarà era gran a part de l'activitat d'aquest congrés, més Canut no ha desvellat encara l'emplaçament concret de l'activitat. Un emplaçament que assegurem que serà emblemàtic.
Bueno, l'esvenment, en principi, la idea és que estigui tot pràcticament a Viella, perquè vull dir, per tema de transport i per no moure la gent d'un costat a l'altre. Després han buscat algun lloc emblemàtic, encara no podem dir-ho, perquè no ho tenim segur de com serà, però sí que intentarem estar a l'altura de lo de Xile, sense ser xilenos, però aranesos i catalans a la vegada.
Aquest congrés que s'organitza massa no són que d'amer Agència Catalana de Turisme i de Consell General d'Aran, més que també participe el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
O en aquest sens, el vicepresident del Patronat de Baile de Viella, Juan Antonio Serrano, susrinyau la importància de treballar a massa entre institucions.
Aquest esdeveniment, ell ho a causa força important. Jo penso que ell, el primer cop, que l'Agència Catalana de Turisme, conjuntament amb Turisme Val d'Aran, en aquest cas també la Diputació de Lleida, era Marca Pirineus, que en definitiva amassa a tot i els Pirineus de Catalunya, ho hem treballat sobretot amb condat amb nosaltres, perquè això és el principal. O sigui, l'Agència Catalana de Turisme, la Marca Pirineus, pues, certament, normalment, no és en aquest el primer cop que se ve, però moltes de les causes de promoció pues, han anat un senyal més a prop de zones, diguéssim, més poblades. Per tant, pensi que el Pirineu ha d'agrair a l'Agència Catalana de Turisme, a Val d'Aran també, que és que així en Viella, en Val d'Aran.
Serrano també destacava el rèdit que ne poden arribar a treure les empreses i els operadors locals.
És una oportunitat que l'acabo d'aprofitar. Si no l'aprofitam, el esdeveniment funcionarà perfectament, serà valorant i capacitat d'ATAEC, però si no l'aprofitam, hauran perdut un tren que ha passat per davant nostre i que pensi que l'hem d'agarrar amb granes, amb il·lusió i amb força empenta i treballar que antes. O sigui, no se tracta de que aquell dia tot i queden molt content i hagin campat lo polit que haguem era valorant, les causes tan bones que haguem, sinó que veiguen també que hi ha una activació econòmica vinculada a turisme, que en definitiva era la nostra principal indústria.
El vicepresident demana, per tant, a les empreses que siguin conscientes de això que pot arribar a suposar en captar turisme internacional.
Sobretot hi ha un tema internacional i un dels defectes o un dels problemes que més ha el Pirineu, especialment, ell era manca o era poca incidència que hi ha en turisme internacional. Aquesta és una oportunitat molt important que internacionalment se mos coneixi molt més i pensi que d'amagués esdeveniment sense dubte canviarà el turisme internacional en el Pirineu de lo que ha estat fins ara, de lo que serà a partir d'ara. Però sí que demani a totes les empreses, per favor, a totes les empreses del Pirineu que s'aprenguen en sèrio, que treballin, que se premanisquen programes, que premanisquen experiències i que, per favor, aquells dies les expliquin, les trasladin i treballin en aquesta línia.
D'empius de 2015, l'Agència Catalana de Turisme i membre actiu d'ATA participa regularment als esdeveniments principals de l'organització com a Adventure Elevate, tant europeus com a nord-americans, és Adventure Travel World Summit de caràcter global o també iniciatives més sectorials com a Climate Action Summit.
D'una calera de Murà, amb mai d'eren que venen a veia queda de si aquesta amassada de professionals de turoperadors turístics. Seguim amb més causes. Guaita 20 adius de Maiting. Hem de parlar de la denúncia. Així és braconaires en Val d'Aran, a qui se les ha confiscat armes en material de caça. Caçaire Sofia, de País, que actuaven com a guides a persones arribades de d'altres llocs de l'estat interessades, sobretot en els trofeus de caça.
Els agents de Medi Ambient del Consell General i els agents rurals de la Generalitat han actuat coordinadament en desarticular un grup que qualifiquen d'extremament especialitzat. Segons la investigació, se tracta d'un grup format per caçaires locals que actuaven com a guides de caçaires foranis i que hi ha anys que actuaven a Val d'Aran almenys d'empius de 2017. Se les atribueix la mort d'almenys 21 isards i 3 serbis. Ara, dues setmanes, se les pogué atrapar infraganti i se les confisqueren un servi i 3 isards adelat d'armes, binocles i visus tèrmics, entre d'altres turments. I si és denunciada, s'afronten a multes d'entre 3.000 i 120.000 euros.
Encara un darrer apunt. Mentre demoram era neu, baixen les temperatures i Baqueira ja ha començat la producció de neu. Ayer Baqueira confirmava era previsió de començar era pròxima sazón d'hivern d'esquí el pròxim dissabte 29 de novembre. Et complexe Aranès de Pallarès ha invertit en guany 10,3 milions d'euros i l'EU contractarà a 900 treballadors de la neu.
Les neuades previstes a comdada o dimercles era baixada de la temperatura amb l'arribada d'un hivern avançat en a este optimistes a responsables de l'estació Caguet de dimarts en la presentació de la sazón en Lleida, confirmèren era previsión de d'obertura entà dissabte 29 de novembre. Era inversión que s'ha fet entà la sesón que ha de començar l'EU ei de 10,3 milions se demore contractar atur de 800 treballadors temporers de Danyeu. Segons Xavi Oveira, director comercial de Baqueira Beret, 90% dels treballadors de l'estació vien d'amb l'allotjament assegurat.
Jo diria que entre el 90% d'ells ja tenen allotjament perquè ja són gent que ja té l'allotjament de molt temps, i aquella gent que li ha faltat allotjaments, tota la gent que és de restauració, a través del gremi, nosaltres el conveni que tenim, ja tenim que donar allotjament, o sigui, tenim puestos a l'hotel Montarto i uns mugals que tenim també, i també tenim comprat i llogat un hotel a la zona dels Baix Aran, que ens permet que ens permet pues, allotjar aquesta gent a la zona del Baix Aran per tota la gent que demana allotjament. A part d'això, també tenim un sistema en el qual pues, la gent que vol llogar el seu pis o la seva casa la fica a la nostra disposició.
Per això aquest forfet de dia puja i costarà en guany 71 euros a mi.
Baqueira Beret caet en millores en l'ilat d'innovació d'en 14 nau i canús de producció de nyeu, que són més eficients i permeten d'una substituir a 12 de més antics. I també a Granís et són traçat en tot incorporar 5 noves pistes que eixen 10 quilòmetres amb mapa d'esquindument esquiable que ara ja cunde d'en 130 traçats i 173 quilòmetres esquiables. Adela també incorpora 2 noves màquines en poder treballar en les pistes més arribentes.
Més era principal una novetat d'aquesta sesón i tecnològica. Se tracta de la Ski Track App i a Airina, que acompanya l'esquí aire pendent tota la jornada en estació. Xavi Oveira ne dau més detalls de l'aplicació.
Vol dir que tu pel matí la fiques en marxa i te fa tot el recorregut que fas a l'estació, més totes les distàncies recorregudes, el desnivell que has fet, i també et permet, si estàs donada de alta amb altres companys teus, localitzar-te amb altres companys dintre de l'estació.
Era estació un bo arribat milion de forfets venuda i a xifra que ja tenia la passada sesón i que Baqueira ell era estació catalana que acull, amb diferència, més esquiaires al llarg de la sesón. Ara se merca el repte d'atrair esquiaires estrangers.
Sobretot el que intentem és obrir mercat a tot el que és mercat estranger ara. Intentem que som els grans coneguts, no? Aquest mercat anglès, aquest mercat francès, que ja és veritat que tenim molt mercat francès del sud de França, però intentem que això pues, comenci a augmentar i que ens coneguin també pues, més a Anglaterra, més a Estats Units, que ja vols directe també fins a Toulouse i l'entrada cap aquí, cap a la Baqueira, és més fàcil.
Era estació preveu l'ungar a sesón en que et sies d'abril de lluç de Pasca. Era resta d'estacions del Pirineu de Lleida preven d'obrir a sesón el 4 de desembre. Se baixen prues temperatures i hi ha precipitacions de neu.
Precipitacions que, com diem, han de començar avui en la tarda i més centrades també, en aquest cas, en la vessant nord. Veirem si quines són els ells. Demà que hi tornem a contar de següent tema. Gràcies, Sofia. Bon dia.
A dissabte, bon dia.
Leu 3 minutes, seran les 8 i mitja de maitina, i ara que vos parlam d'un de llibres d'aquesta presentació que avui serà en Iru de Bussós i demà en la Libreria Eterna de Viella d'aquests dos llibres, Los cuentos del lado oscuro de la luna, de Lluna Vicenç, i la primera part del primer llibre de la trilogia La pèrdida del paraíso de José Luis Muñoz, en la que se base la sèrie de televisió espanyola de mateix títol Los 39. Avui que parlem de llibres i de sèries de televisió, i per què? D'un pramuque avui dimercles en bar Eriru de Bussós i demà en la Libreria Eterna de Viella se presenten dos llibres. Un d'ells és Los cuentos del lado oscuro de la luna. Ja en parlarem. Intents, rebrem vaig, estats atents al programa. Ell és una sèrie de contes que ha escrit Lluna Vicenç. I de l'altre costat també haurem la presentació de Los 39, un llibre que s'ha convertit o que ha servit de base en una sèrie de televisió que sembla que un d'ADG ja podran veure en televisió espanyola. Aquesta sèrie és basada en una trilogia que escriuec José Luis Muñoz, titulada La pèrdua del paraíso. En Nuei, com podries pensar, digueu, ho ets reconeixut, els seus noms, com a comissaris de Black Mountain Bussos, Nuei, aquesta La pèrdua del paraíso, i una trilogia de novel·les de novel·la nera, sent que hi ha una novel·la històrica o tres novel·les de caràcter històric que ens parlen de la conquista d'Amèrica, d'aquell primer viatge de Cristóbal Colón. Avui les avui de nosaltres hem de parlar justament d'aquests dos llibres, d'aquesta adaptació a la televisió i de què suposa en Taina Otu veia d'una era seva novel·la convertida en imatges. Lluna Vicenç, José Luis Muñoz, benvinguts un cop més.
Hola, bon dia.
Què tal?
Et Maitín d'Aran.
Entre Black Mountain i Black Mountain, entre festival i festival, d'una que avui tens a parlar d'altres causes. Avui, d'aquests dos llibres, digueu, hagués de que hi ha novel·la o hi ha sèrie de novel·les se puguen arribar a portar en ta hi ha sèrie de televisió o convertir-se en una pel·lícula. No sé si hi de gust des autors. Com ha viscut aquesta situació, José Luis?
Bueno, pues amb una mica d'angoixa, no? D'una mica d'angoixa, perquè precisament jo vaig tenir la sort d'anar al cinema Aribau a veure els dos primers capítols que es van projectar en pantalla gran, lo qual és...
Lo qual, en festival serialitzats.
Lo qual és una meravella, no? I bueno, clar, veus la sèrie i llavors la sèrie, clar, en un sentit molt crític, no? Perquè clar, tu estàs implicat perquè tu diguessis, has creat la història, no? I clar, l'adaptació cinematogràfica pues, sempre es pren una sèrie de llibertats, no? I amb algunes pues, estic d'acord i amb altres no, no? I amb altres no. Però en principi la sèrie m'ha semblat molt bona, li vaig dir perquè vaig parlar també, diguéssim, amb el fòrum, amb el director i els actors que estaven presents. La sèrie m'ha impactat perquè visualment és molt potent, diguéssim. És una superproducció que ha fet televisió, bueno, que ha fet la productora Sequoia Films per a la televisió espanyola. Els actors estan molt bé, l'ambientació és perfecta, sobretot em vaig felicitar el que han fet, diguéssim, amb els natius taïnos. Van agafar, diguéssim, una tribu de Colòmbia, de natius d'ahir de la selva de Colòmbia, i ells van ser, diguéssim, els taïnos, i inclús van inventar, diguéssim, un idioma per ells que realment sembla molt real, no? Mm-hmm. O sigui, que veus, o sigui, tu veus la pel·lícula i te la creus, no? Te la creus. El que passa, diguéssim, és que això està molt bé també. Ells el que han fet és agafar, diguéssim, la part thriller de la meva trilogia, la part thriller, i també que és també això en les meves novel·les, no? El terror d'aquesta gent, d'aquests 39 mariners, no?, que deixa Cristóbal Colón a l'isla de l'Hispaniola i que es veuen allà, diguéssim, al cul del món, no?, i que no saben si realment Cristóbal Colón tornarà per ells, no? I això, diguéssim, això està molt ben explicitat, diguéssim, a la sèrie, en aquests dos capítols que he vist.
Ho hem començat pel final d'una era adaptació d'aquesta trilogia de novel·les a la pantalla, en la pantalla gran, a més, que se veirà en pantalla petita, en la televisió. Més, quan comença aquesta novel·la, aquesta sèrie de tres novel·les, La pèrdua del paraíso, de Planeta, quan comença tot aquest procés de José Luis Muñoz d'apunts de terror, com a dir, és que això que ha agarrat més, digueu, era sèrie, d'una novel·la històrica, quan, digueu, et son fort, tostem estat, era novel·la nera.
Bueno, és que té, o sigui, aquesta és una novel·la històrica, però que té també molt de novel·la negra, no? Perquè hi ha, diguéssim, molta violència, hi ha morts, es maten entre ells, també els mariners que queden ahí a l'isla de l'Hispaniola. El procés, diguéssim, d'aquesta novel·la, jo crec que és la... A veure, sempre diuen els autors, diuen, a veure, la teva novel·la preferida, quina és la nina dels teus ulls, no? Jo diria que és aquesta novel·la, no? Sobretot, diguéssim, per al procés d'escriptura, no? Aquesta novel·la la vaig escriure l'any 2000, l'únic encàrrec que he tingut, i va ser un encàrrec de l'editorial Planeta, no? que em van dir, podries escriure una novel·la sobre el descobriment? Jo, sí, cap problema. Jo tenia ni idea, bueno, tenia les quatre idees que tenim tothom del descobriment, no? I això, clar, en un any, pues, va resultar un esforç de documentació brutal. Antes hem de tenir en compte que l'any 2000 no havia internet, no havia Google, no havia res, o sigui que jo tenia que fer consultes a les biblioteques, no? A la Biblioteca Central de Barcelona. I això em van portar, pues, un any a escriure aquests tres llibres, eh? Estem parlant de 1000 pàgines, clar, és una trilogia que són 1000 pàgines, no? Però el procés d'escriptura va ser una meravella perquè va ser una espècie d'immersió en l'època, en 1492. O sigui, jo no estava al segle XX, jo estava al 1492, no? I això és molt important perquè jo crec que es trasllada al lector, o sigui, perquè el lector també fa un viatge amb el temps i amb l'espai a aquesta època, no? I llavors, aquest llibre es va publicar, va tenir bastant èxit, perquè a part es va publicar tant en Espanya com en Latinoamèrica. Inclús jo me'n recordo que vaig anar a una universitat de Colòmbia i hi havia molts dels que estaven presents que havien llegit la trilogia, que em van felicitar. I, curiosament, fa uns 10 anys, aquest llibre va caure en mans d'un director de cine i de televisió, que és Max Lenke. El va comprar en una llibreria de segona mà, va veure el Forte Navidad i va dir, ostres, aquí hi ha una gran història, no? I aquest senyor, Max Lenke, va contactar amb mi, va vindre aquí a la Vall d'Aran, va vindre a Bossós, va estar uns quants dies a casa meva i llavors em va demanar permís, diguéssim, per enxergar el projecte cinematogràfic.
No, no te demané que de guion de la sèrie, d'adaptar tu mateix el guion?
No. Bueno, en principi jo tenia també que col·laborar amb el guió, però després, diguéssim, és el que passa, no? Les produccions cinematogràfiques o de televisió, no? Que passen per 40.000 mans, no? Llavors, durant 10 anys, el Max Lenke va estar movent aquest projecte, però bueno, per tots, per foros de sèries de televisions d'Hispanoamèrica, d'Espanya, i no havia manera, fins que finalment, o sigui, la seva constància va donar el fruit, que va ser la productora Sequoia Films, que és una productora molt important d'Espanya. És una productora que, a part, és hispano-nord-americana, que està, té la sèrie a Tres Cantos i a Granada, i aquesta va apostar per la sèrie, i llavors la Televisió Espanyola li va agradar molt i la va comprar, no? I, bueno, la sèrie, precisament, avui he llegit, que el diari ABC, precisament, que diu que a principis de gener es verà per televisió i que és, bueno, és una de les apostes fortes de la televisió pública. I clar, diguéssim que amb aquesta emissió de la sèrie, pues, el que hem fet ha sigut la reedició dels tres volums.
Cada cosa ja anava, calia aprofitar d'un, era tirada, i després d'aquest temps, tornar a reeditar. Com ha estat reeditar? Hi ha hagut una reedició, què significa? Tornar a treure els llibres directament al mercat? O suposa revisar, ensenyar-ho a cro que s'escriu? No sé si hi ha hagut canvis, si hi ha hagut anotacions, si hi ha hagut causetes, perquè després de temps, aprofitant d'un aquesta presència mediàtica dels llibres, hi ha hagut canvis? Hi ha hagut reedició, què significa?
Sí, hi ha hagut canvis, no hi ha hagut canvis, perquè, clar, el que jo he fet ha sigut llegir-me, diguéssim, els tres llibres, no?, de la primera pàgina a l'última, hi ha hagut canvis. No han sigut canvis significatius, però han sigut canvis, no?, amb els tres volums, no? I llavors els llibres s'han editat per l'editorial Almuzara. Almuzara és la que, diguéssim, m'ha editat aquests tres llibres. El primer llibre ja ha sortit, que és precisament el que presentarem avui, diguéssim, a l'Iro de Bossós i a la Llibreria Eterna de Viella demà, i està a punt de sortir, diguéssim, el segon volum. Ja he fet les galerades, ja les he corregit, que sortirà abans del Nadal. A part es diu el segon llibre, el Forte Navidad, o sigui, és molt oportú que surti una mica abans de Nadal, no? Mm-hmm.
Per tant, doncs, hi ha trilogia que ara se revise, que se torna a publicar, i per mi doncs, arriba la possibilitat de que aquesta trilogia se convertís en una sèrie de televisió. Has dit que no te demanaren de participar, sí, de participar primer, més d'en Pius a final no siguec. T'hauria agradat, tu i Guillaume, o digueu un llenguatge cinematogràfic, un senyau més complicat que en un llibre que te poses playar, pos de multidetalls, i suen-se bé en les pel·lícules, en les adaptacions d'obres, que multiviatges se sent a dir de el llibre i millor que era pel·lícula. Poc viatge s'ha dit que era pel·lícula i millor que el llibre, perquè d'una pel·lícula cau sintetitzar. En una sèrie te pot ensenyar un mes d'espai, més també cau sintetitzar, cau anar a causes concretes. T'hauries atrevit en Taek Jung de la sèrie? O digueu el llenguatge ja no ell en madès també que tu t'atrevisses a ampliar el llibre?
Home, jo crec que sí que m'hagués atrevit més que res perquè el meu llenguatge literari és molt visual, no? Llavors, bueno, jo tinc de veure, a mi m'agrada moltíssim el cinema, soc crític de cinema, no? I llavors jo no tindria cap problema, diguéssim, en adaptar, diguéssim, per al cinema o per televisió les meves novel·les, no? Bueno, he de dir també que la novel·la aquesta que està ambientada aquí a la Vall d'Aran, Cazadores de la Nieve, he fet el guió, no? I està circulant el guió, jo espero que un dia o un altre es converteix en pel·lícula, però el guió l'he escrit jo, no? O sigui, que tinc jo, o sigui, tinc... per la meva experiència cinematogràfica, perquè, bueno, jo des dels 6 anys he vist pel·lícules, milers de pel·lícules, no?, pues tinc, diguéssim, pues tinc la capacitat de poder escriure un guió, no? I m'hagués agradat més que res, perquè llavors la història cinematogràfica seria més fidel a la novel·la meva, no? La novel·la meva, no? Perquè, clar, és que és lògic, que és lògic, jo no faig cap crítica ni a la productora ni als guionistes.
Hi ha una visió.
Hi ha una altra visió, i inclús, diguéssim, hi ha un dels dos personatges, perquè són dos personatges principals, un que és Juan de la Plaza i l'altre que és Marín d'Urtubia, però bueno, el Marín d'Urtubia, diguéssim, l'han quitat 20 anys, o sigui, l'han fet molt més jove. Segurament, pues, bueno, pues, perquè així, pues, a lo millor, pues, no sé, pues, amb les noves generacions, pues, bueno, em vol veure pues, un xavalín de 20 i pico anys, pues, a lo millor és millor i és més comercial, no?, que veure un senyor pues, una mica més gran, de 35 o de 40 anys, no?
Jo seria que protagonitzada per Andrés Requejo, Hugo Silva, Pablo Derqui i Daniel Grau, entre sí. Multi Dauti, que, com a diem, ha estat dirigida per Max Lenge
i Jorge
Saavedra, tot i a seguida d'escrivars que han participat en la redacció d'aquest guió. Caldrà demorar a la estrella de la sèrie, poder-la veure i digueu parlar. Com a passe suent, cada un quan acaba de llegir el llibre ser la seva pròpia pel·lícula. Dempús, te pot agradar més o menys les adaptacions que hi ha visuals, que jo hauria tirat més tard d'ací, jo hauria destacat això, jo hauria metit això que hauria deixat. Crec que cada un dilleu i et son moment, més en tot cas. I aquesta novel·la que ara se reedite, aquesta trilogia que ara se reedite, dam el nom de La pèrdua del paraíso, era primera, ara d'una dam Los 39, era primera des novel·les d'un profitant era tirada també, tot ell entenible d'aquesta sèrie de televisió. Aquest és un dels llibres que se presenta aquesta tarda en Espai Eriru, demà en la Libreria Eterna de Viella. Eraute, hi ha novel·la de la que ja en parlarem també cau carrer en Eix Mesi, que no arrenga bé amb aquesta història que viu de contar ara de la conquista d'Amèrica Lluna. Los cuentos del lado oscuro de la luna.
Això és un joc de paraules i un homenatge a un àlbum de Pink Floyd.
The Side of the Moon.
Exacte. I és un joc de paraules amb el meu nom, evidentment. Crec que tots tenim un cantó fosc, inclús la lluna té un cantó fosc.
I un llibre que ja és d'on? De cercar hagués costat fosca d'immadeix o no?
No, ostres, espero que no. Espero que no sigui el meu lloc, el meu cantó fosc, perquè és perillós, llavors. No, la veritat Bueno, va ser una tirada a la piscina sense saber què passaria. Jo vaig recollir un repte, va haver-hi algú que tinc sentat aquí al meu costat, que amb una conversa i tal... I és veritat, eh? No va dir cap barbaritat. És cert que les dones escriptores tenim tendència a no ser massa sanguinàries. Suposo que perquè, com després sempre ens escriu allò de ara tocarà netejar això i això fot un barder que no vegis.
I... Sí, en les novel·les d'assassinats tots temes se decidixen per pudum o per a causa que no l'ordisque massa. Però jo norma no sé si no escriure les novel·les de la novel·la nera.
Que s'hagi de tirar aigua i prou, no? Que no ens toqui fregar gaire. No, però sí que és cert. I jo ho vaig sentir i vaig dir, per què no? Vaig a provar-ho. Pensa que traient aquest llibre surto completament de la meva zona de confort. O sigui, va ser, ja et dic, una tirada a la piscina. I vaig dir, bueno, a veure per on te surt. De tot i així, hi ha un dels relats que se'n va travessar, i el José Luis, crec que aquells dies el vaig odiar, a més no poder, perquè clar, jo anava escrivint els relats i li anava passant amb ell, i cada vegada aquell relat tornava carregat de vermells, de coses subratllades, de coses que havies de canviar, i al final vaig dir, a veure, però per a què te metes? Aquesta va ser la meva reflexió. Per què t'hi poses? Amb una cosa que saps que no és lo teu. Però no, estic satisfeta. M'ho vaig passar molt bé. Hi ha relats molt divertits, és cert, que està banyat amb molt d'humor.
Són 22 històries.
Sí, sí.
Hi ha un lleu conductor o són totalment independents?
Només hi ha un fil conductor, i és que tots prenen gin tònic.
I a per què?
No sé, me dio por ahí. Perquè jo no em prenc de gin tònic.
Però fa els millors gin tònics del món, lo qual és una cosa increïble, no? Perquè, sí, perquè no l'agraden els gin tònics i fa uns gin tònics fabulosos.
Donc, per tant, 22 històries, cercant aquest costat fosc de la lluia, que no pas de lluna.
No.
Més en tot cas, històries... que mos parlen de què? Mos cinc sos de no dilleu tot i només, o de cauque a puna de cauquia des històries ta que la gent vegui ensenyau per on van, a les secundes.
Sí que posa en relleu la part fosca del ser humà, que davant de segons quines situacions no sabem mai com podem reaccionar o respondre. Bueno, aquesta ho és. Aquesta n'és la prova. La majoria de les històries estan protagonitzades per dones. I per trencar una miqueta el ritme de vida que portem, sortim ben parades, que normalment no surten ben parades. Hi ha dues històries que estan basades en fets reals, dues d'elles, que aquestes, des de luego, no tenen gens d'humor, n'hi han de romàntiques, però clar, la sang i fetge és present, i la carn també.
La carn picada.
Jo ho deixo allà.
La carn picada. Pels macarrons.
Queda com una pin, eh? Queda com una pin de José Luis i la carn picada dels macarrons.
Sí, és una obsessió que té des que vaig treure el llibre. Els tàpers i la carn picada. O sigui, això amb ell el porta de cap.
En tu cas, Jesse, de la zona de confort, en ta escriure un llibre d'aquestes característiques, que ha suposat?
Un repte. A demostrar-me a mi mateixa de que podia fer-ho, evidentment sempre, perquè tot el que escric per les mans del José Luis, jo sempre ho he dit, és el meu mestre i és el mirall on em miro. Per tant, un creixement personal i literari, evidentment, però bueno, sincerament no sé si ho tornaria a repetir, perquè l'esforç és titànic.
Per tant...
Està bé demostrar-te que pots sortir de la teva zona de confort, que jo venia de la narrativa poètica i que puc sortir-ne si m'ho proposo. Era una cosa que només... Bueno, hi ha un dels relats que va estar publicat a una de les antologies, que era Juramento Negro, una trilogia hispano-argentina, que en allà va ser la meva incursió primera amb rodejada de grans com Guillermo Orsi, Eduardo Verbaia, el senyor que tenim aquí sentat, molta gent important, i veure'm en allà tan petiteta per mi va ser una experiència molt maca, no? I era l'únic que havia escrit a relat negre, i vaig dir, per què no? I aquest està inclòs aquí.
històries que podrien, com ha passat ara amb Los 39, convertir-se en una minissèrie d'aquests capítols que no han connexió o que han aquest lleu conductor de gin tònic, diríem que se pogués convertir en també, o no hi ha aquest plantejament, no ha estat jamés el plantejament.
A veure, plantejaments així, un ha de ser sincer i no se'ls fa. S'ha de tocar de peus a terra. Home, si alguna empresa de Ginebra vol, jo, escolta'm, jo els hi cedeixo, però han de pagar el patrocini, el patrocini. No, però, a veure, són coses que un no es planteja. Jo, personalment, jo no me l'he plantejada amb cap dels meus llibres. Mira que amb Mercancia robada, que per cert es reeditarà l'any vinent, va haver-hi la possibilitat i al final va quedar amb res. Toco molt de peus a terra en aquest sentit, Josep. O sigui, no, jo me dedico a escriure i prou. Si la gent compra el llibre ja estic satisfeta, la veritat és aquesta.
Com a José Luis, d'amb les galerades i rectificacions, has participat de vera manera en la revisió d'aquesta trilogia que ara se reedite de Los 39, El Fuerte Navidad...
Quan aquest senyor et demana ajuda, ets incapaç de dir que no. Si et demana ajuda... Estàs allà, evidentment.
Ha col·laborat molt.
Col·laboro, sí, 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 amb tot el que ell em demana i amb tot el que el puc ajudar, perquè, a veure, la seva experiència, evidentment, no és la meva. Però sí que si em diu, revisa'm això, la lluna està allà revisant el que faci falta. I per mi és un honor, perquè, a més, et diré una cosa. No només reviso, estic aprenent constantment.
D'acord, se tracta de viatges. Gesse de la zona de confort, entre José Luis, quina seria? Quina novel·la, quina història seria Gesse de la seva zona de confort?
Bueno, és que jo estic constantment sortint de la meva zona de confort perquè he tocat tots els gèneres possibles. Només em faltaria fer una novel·la de ciència-ficció. És l'únic.
Bueno, però ja l'has feta, eh?
Bueno, he fet distopies.
Tens tirat en llames que
vamos... No, però una novel·la de ciència-ficció de l'espai. És l'únic que em queda.
Sí, perquè encara de l'aspecte de duresa que té i d'hombre del norte, que dic jo, el senyor també ha escrit coses romàntiques.
També, no, sí, ha escrit que... coses romàntiques. Bueno, és que inclús, diguéssim, la novel·la aquesta, La pèrdua del paraíso, és molt romàntica. Hi ha històries d'amor molt potents, no?
El
mestissatge, no?
Sí.
Molt maques, a més, però maquíssimes, no?
Perquè incluir en una... No sé si se plantejava ja des de l'inici com a trilogia, aquesta obra, incluir totes aquestes històries que, dides, hi ha, senyor de novel·la romàntica, se podem dir de tau, hi ha novel·la fosca, d'amb escrims, assassinats, que diries, hi ha una novel·la pròpiament històrica que parla de usets que són reals, es queden pius, tu li has dat era història que t'ha convengut en ta portada endavant aquest llibre. Amassar tot això en un llibre, ei bon, o cau cuedar-se de... Vull un llibre de novel·la nera, d'assassinats, me dic que són que oxigen des de començament fins a final, prou. O has de farcir-la de més causes ta que hagi contengut. Que sigui més atractiu, que valiege tal lectura de l'obra.
Clar, és que el que jo crec que és molt important, i aquesta és una frase de Manuel Vázquez Montalbán, d'aquest gran mestre que van tenir tots nosaltres, que va dir, dice, yo escribo lo que me gusta leer. I això és importantíssim, no? Llavors, jo quan escric una novel·la, jo m'ho passo molt bé. O pateixo molt, també. Hi ha moments de la novel·la, els que llegeixin els tres llibres, que hi ha moments que són realment terribles, i altres que són terrorífics, i altres que són maquíssims, i altres històries d'amor, com ja dic, que són una meravella, no? Hi ha descripcions del paisatge, hi ha descripcions de lo que va ser el viatge de Cristóbal Colón, sobretot a la primera part. O sigui que, en realitat, la pèrdua del paraíso és una... hi ha una confluència de gèneres, o sigui, hi ha gènere negre, gènere d'aventures, novel·la històrica, novel·la romàntica, novel·la de viatges. O sigui, que realment és com un pandemonio en què hi ha de tot, no? I per això jo crec que és un llibre molt atractiu. I és molt atractiu més que res, perquè jo m'ho vaig passar d'una forma extraordinària escrivint això, no? Perquè ja dic, o sigui, jo vaig fer un viatge astral al 1492, no? Durant aquest tot any que va ser d'escriptura, no? Llavors, jo sempre dic que... els escriptors, o sigui, han d'escriure els seus llibres amb passió. No pots escriure un llibre fredament, perquè llavors no pots, diguéssim, connectar amb les emocions del lector quan està llegint les teves pàgines, no? I això jo crec que es nota amb els meus llibres.
I això ho dèieu en notaratge, si vaig aquesta tarda entre Ariru de Bussós o demà en la llibreria Eterna de Viella, entre parlar, entre participar de la presentació d'aquestes dues obres des que avui ho hem comentat, i poder parlar directament de Lluna i d'en José Luis Artur d'una de la sèrie, dels llibres, d'aquestes 20 dues històries, aquesti cundes de Costa Fosca de la Lua, més en tot cas també pensant en Liege, les obres, que no servisquen són que entre plantar-les en la prestatgeria deixar-les aquí o entre causar immoble que ha quedat insinyar o cus. Ja que parlem de llibres, com avança la programació de Blanc Muntany Bussós 2026? Estem acabant aquest 2025 i imagini que les causes ja han començat a rodar qualque dia després d'acabar l'edició d'enguany, ja ha començat a rodar era de l'any que ven.
Pues, la de l'any vinent ja està, bé, amb moltes sorpreses, bé, molt fort.
Home, que són 10 anys ja, són 10 anys.
Celebrem el desè aniversari, que ja ens fa moltíssima il·lusió, que es diu aviat, i haureu d'esperar. No podem adelantar res.
Demorarem que arribi en Blanc Muntany Bussós, mentre mos quedam d'amer a lectura d'aquests llibres. Los 39 o Los cuentos del lado oscuro de la luna. Un dia un, iaute dia iaute, i la història són històries quartetes. És del llibre de Lluna Vicenç, i la història que vos enganxarà, dilleu un senyor més, si vos agrada, era novel·la històrica aquesta de José Luis Muñoz, mentre demoram que s'estreia la sèrie en televisió espanyola entra d'un bell resultat que n'ha net des imatges. José Luis Lluna, gràcies per estar amb nosaltres i, com diem, sort en la presentació d'aquestes dues jornades, i demorem a saber més causes i més detalls de la pròxima edició del 10è aniversari de Blanc Muntany Bussós. Gràcies.
Gràcies a tu.
Com sempre. Gràcies.
És justament que un dels temes d'aquest disc que hem referenciat amb el llibre de Lluna Vicenç, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, Breath in the Air, i el títol d'aquest tema. 4 minutes en tas nau de Maitinga, i tens de jo a huellada ràpida a Rebrembà, et motor aviat d'aquesta setmana.
Tostem en aranès.
Ara que hi tens ja de plantejar, et motor aviat que cercam aquesta setmana, i motor aviat que s'amaga un, Xavi.
S'amaga en aquest enunciat que de vera manera mos obligue o mos és possible anar de viatge. Dits a tau. Viatges, possiblement, a Manresa. A d'avui, 5 letres.
Els responses contestem per dos canals. D'un costat, el correu electrònic aran@3cat.cat, o venga, era altre canal que hi ha a través d'un missatge de WhatsApp en el nostre número de telèfon, que hi et sigui 07 07 09 09. En aquest moment d'una que dame la benvinguda a d'aquell que s'han ajut l'un des darreres setmanes, que n'hi ha hagut qualcun, d'un benvinguda en ta joca de motor aviat.
Tostem en aranès.
I motor aviat, que aquesta setmana lo cau cercau un, Xavi.
En hagués anunciat viatjaire. Què dits? Viatges, possiblement, de Manresa. A d'avui, com et darrer mot que cercau, amb 5 letres.
Són que, i una punt, ets a tia cunde dame temps verbau. I aquí ho et deixam. Gràcies, Xavi, la responsa que l'hauram era setmana que ve. De Lluís, a dixats, bon dia.
A dixats, bona pensada.
Dues minuts i mig entre barrar aquesta edició de mai tindran aquesta damera agenda en Torre Brembac, era associació augmentaran mos proposa i xerrada en parlar de suïcidi. Serà aquesta tarda, condà de 7 en la sala d'actes de l'Ajuntament de Bussós. Begoña Jiménez de Miguel Ángel Toro, de l'entitat Suport al Dol Ponent, aran i a xerrada on parlaran de paper de la comunitat en la prevenció de suïcidi. Reconeixem els mites i senyals d'alerta. I també avui dimercles, en tassies de la tarda, en la sala social de Betren, era associació Agora d'Aran, que ha premanit un club de lectura i debat sobre la recerca de la paz en temps de conflictes en tu prene com a punt de partida el llibre de Manel Rocher titulat 100 minuts que ja ho hem presentat en aquest programa. També vos volem recomanar era exposició que se pot veure en la biblioteca de Naut Aran en horari de obertura de la biblioteca en què a pròxim 16 de gener hi ha exposició dedicada a Palmira, Jaquet i Llum a l'ànima. Hi ha obra en què d'una se met de relleu el treball d'aquesta mestra de primera ensenyança de batxiller i licenciada en filosofia i letres que siguec i ha des col·laboradores més importants de l'obra de cançoner popular de Catalunya i que sigui aquí enamorada de la Val d'Aran a una viueca lungues sasús. Ja en 1973, de motiu des de Zans de la seva mort, se li dediquen homenatges en Barcelona, sustut en Arties, a un viueca i en Salardú. Aquesta exposició, com diríem, se pot veure en la biblioteca de Salardú en horari de d'obertura i a exposició que serà d'oberta en qui ha dia 16 de gener. Mumbam, en tot rebrembar que avui a condades 11 aproximadament que haram aquesta programació especial de Mai Tindaran en aquesta sintonia enta seguir la compareixença de la síndica d'Aran en plen de Parlament de Catalunya. I una programació especial a una escutaram tota aquesta compareixença, primera síndica, d'empius els grups en tot barra, ja ho te viatge d'am i una responsa final per part de la síndica. Vos emplaçam d'un a d'aquera hora, tur des 11 de maitin, enta seguir aquesta compareixença demà, que haurà un ampli resum en qui a 11, a 17, bon dia.